desplegarà un dispositiu sense precedents per garantir la seguretat i minimitzar el risc d'incendis de cara a la Revetlla de Sant Joan. Es reforçarà la vigilància de les zones forestals i quedarà prohibit enlairar fanalets encesos a tot Catalunya. A les carreteres, on s'espera la mobilització d'uns 450.000 vehicles, es multiplicaran els controls de drogues i alcoholèmia i s'aplicaran restriccions als camions en alguns punts. A més, s'incrementarà el patrullatge a zones d'oci per evitar violències sexuals. Tarragona s'omplirà de revetlles, també, la nit més curta de l'any. Sant Joan aterra sense restriccions i això es notarà als carrers. Els grups de foc de la ciutat tornaran a ser els protagonistes de la cercavila que acabarà amb l'encesa de la foguera a la plaça Corsini. També hi haurà gresca i revetlles a la part baixa. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Com a novetat, els grups de foc seran els portants de la flama del Canigó durant la cercavila per tal d'encendre finalment la foguera de la plaça del Mercat. I és que Tarragona s'omplirà de revetlles. A 9:45, les associacions de veïns i de joves de la part baixa i del port organitzen un sopar a la fresca i una festa a la plaça dels Carros. També hi haurà revetlla al carrer de Rebolledo amb l'associació de veïns del barri del port i la discoteca Premium Club. Inés Soler, conseller de Cultura i Festes, destaca el retorn a la normalitat, però farà una crida a mantenir la prudència.
Cal seguir una sèrie de mesures i de protecció que, bueno, com que ja les hem incorporat pràcticament en el nostre dia a dia, doncs ja s'aniran complint i esperem, no, que es quedi en això, no, en un repunt o dins d'aquesta normalitat, que hi hagi aquests repunts i que no fem cap passa enrere.
Divendres, a 8:45 del vespre, a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada de la temporada amb el sistema de rondes de la Tarragonina.
I precisament el concurs de castells torna, però amb nova normativa. Des de l'any 2018 que no se celebrava el concurs de castells. Rafael Claramunt, Ràdio Ciutat de Tarragona.
El concurs de castells torna després de 4 anys i celebra la seva 28a edició. Un total de 42 colles es tornaran a reunir a la Tarraco Arena i Torredembarra per oferir les seves millors actuacions. El concurs torna en el mateix format de 3 jornades diferents de castells. La primera a Torredembarra el 25 de setembre, on actuaran 12 colles, i el cap de setmana de l'1 i 2 d'octubre a la Tarraco Arena amb 18 i 12 colles respectivament. En el concurs d'enguany no es té en compte les poques actuacions del 2020 i 2021 i es comptabilitzarà a partir de l'1 de setembre del 2019 fins al 31 d'agost d'aquest 2022. Esther Roca, directora castellera del concurs de castells, ha esmentat que en l'àmbit tècnic no s'han considerat fer molts canvis substancials.
S'accepta l'aleta a l'antiga, que és que en el cas dels pilars, l'enxaneta, en comptes d'aixecar la mà, es posa les mans a la cintura. I després també és en el cas de les estructures múltiples, és a dir, en el cas de l'estructura del 5, del 7 i del 9, en aquest cas hi haurà tantes penalitzacions com accions mal realitzades.
La venda d'entrades començarà el pròxim 27 de juliol i comptarà en un total de 5.940 localitzacions.
I en esports, el Barça retirarà l'abonament als socis que no assisteixin, cedeixin o alliberin el seient en cap partit de la propera temporada. D'altra banda, també s'ha anunciat el final de les excedències, el retorn del seient lliure i la implantació del seient lliure invers, en què el club podrà alliberar les localitats que faci 10 partits que no s'ocupen. I pel que fa al temps, dijous amb calor, l'habitual per l'època, i amb alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu de Lleida, de manera més aïllada a altres punts de la depressió central i a l'extrem sud del prelitoral. Al vespre les precipitacions s'aturaran, però es podran reactivar al Pirineu, especialment a l'Alt, a l'Aran i a l'Alt Pirineu, amb algunes tempestes. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous 23 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan. En aquesta època ja han acabat la majoria de grans competicions per equips i per això avui a l'Enjoc ens centrarem més enllà del paper dels catalans al Mundial de Natació de Budapest, en la final de l'Hockey Lliga Femenina i la final de la primera divisió masculina de futbol sala. El Palau en la primera i el Barça en la segona estan a només una victòria de revalidar els títols. Les ballesanes el juguen demà a Gijón, a la pista del Telecable Gijón, el campió de la Lliga, i tenen el primer matchball. El segon, si perdessin, seria diumenge també a Terres Asturianes. I el Barça dissabte pot ja guanyar aquesta Lliga de Futbol Sala a la pista del Palma, a Somoix. El primer partit el salvant dos blaugranes per 4-2. El segon partit serà a Terres Mallorquines i el tercer, en cas que calgués, seria de nou al Palau Blaugrana. Avui en parlarem a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem estat pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
Aquesta tarda, Barça, Espanyol i Girona sabran el calendari de la Lliga de la temporada que ve.
A les 5 de la tarda tindrà lloc al Salón Luis Aragonés el sorteig del calendari de la primera i la segona divisió masculines, que aquest any s'avancen per la disputa del Mundial de Qatar, que tindrà lloc a l'hivern i començaran el cap de setmana del 12, 13 i 14 d'agost. La temporada 2022-2023 comptarà amb tres equips catalans a primera, el Barça, l'Espanyol i el Girona, i cap a segona només l'Andorra de Gerard Piqué.
Barça, Espanyol i Girona, que ja treballen per confeccionar les seves plantilles de cara a la temporada que ve. L'equip blanquivau ja ha fet oficial tres baixes, les de Diego López, David López i Didac Vilar, recordem, i la incorporació del nou tècnic, Diego Martínez, que substitueix a Vicente Moreno, i de lateral català, Brian Olivan. El Barça encara no tanca la renovació d'una de les seves perles, Gavi, i mira d'encabir també un fitxatge estrella com el del pretès Robert Lewandowski. Ahir es feia oficial, recordem, el fitxatge de Sadio Mané pel Bayern de Múnich, i el Girona veurem com revoluciona també la plantilla per ajustar-la a la nova categoria. Encara en futbol, l'Inter Escaldes vol seguir endavant a la Champions de futbol.
L'equip andorrà rep demà el Viking Gur islandès en la final de la ronda preliminar de la Champions masculina. El matx jugarà 2:15 de la nit. En cas de victòria, passaran a una nova fase on s'enfrontaran al Malmö suec.
En bàsquet, baixes confirmades del Barça i també a la penya.
Tres jugadors blaugranes es van acomiadar ahir del club a través de les xarxes socials. L'aler nord-americà Nigel Hayes-Davies, que ha anat de més a menys en la seva primera temporada al Barça, l'australià Dante Exum, que va arribar a mitja temporada, i el pivot també nord-americà Brandon Davis, que tot apunta que fitxarà per l'Olimpia de Milà. El Joventut, per la seva banda, no comptarà la temporada que ve amb l'ala pivot eslovac Vladi Brodzianski, que ha fitxat pel Başakşehir turc.
I en bàsquet, el bàsquet Girona també, que debutarà, recordem, a la temporada que ve a la CB, obrirà la setmana que ve el període de renovacions d'abonaments.
Després de l'històric ascens a la Lliga CB, el club gironí engegarà la campanya de noves altes el 5 de juliol, amb els preus segmentats per zones. Tots els detalls de la campanya es poden consultar al web del club.
I a la Lliga Femenina, encara en bàsquet, el Cadí la Seu ha presentat avui, ha anunciat avui, una nova incorporació, la de la base Elis Ramet.
La internacional belga arriba a la Seu en la seva primera sortida de la Lliga del seu país per dirigir l'equip de Jordi Acero des de la pista. Ramet, tot i la seva joventut, té experiència ja a l'Eurocup femenina.
En hoquei patins, demà al vespre, Sant Joan, al Palau, es pot endur l'hoquei Lliga femenina.
Les vallesanes juguen el segon partit de la final a la pista del Telecable Gijón, amb l'avantatge d'haver guanyat el primer duel dissabte de la setmana passada a Terres Vallesanes. Si guanyen les asturianes, diumenge, es jugaria el tercer i definitiu partit, també a Gijón.
L'hoquei Lliga femenina és una de les poques competicions, com dèiem a l'inici, que encara hi ha en joc. També està en joc la Lliga de Futbol Sala, que dissabte pot guanyar el Barça.
Els blaugranes tenen el primer match point per revalidar el títol de la primera divisió masculina a Somoix, a la pista del Palma, després de guanyar dimarts el primer duel al Palau Blaugrana. Si calgués un tercer per desempatar, es disputaria dimarts de la setmana que ve, de nou al Palau, a la capital catalana.
El Mundial de Natació de Budapest en surt ahir, per sort sense conseqüències, protagonitzat per l'exnedadora Andrea Fuentes, actualment seleccionadora dels Estats Units en natació artística.
La nord-americana Anita Álvarez es va desmaiar durant l'exercici de solo lliure i l'entrenadora catalana, quatre cops medallista olímpica, va haver de saltar i treure-la de la pista per evitar que s'ofegués. Álvarez va ser setena just per darrere de la jove catalana Iris Tió. D'altra banda, l'equip espanyol de la modalitat de lliure amb les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez i Berta Ferreres del Calípolis i Txell Mas de les Franqueses ha acabat en la quarta posició de les preliminars de la modalitat de lliure per equips.
I per últim, més enllà de la natació artística, també un parell de punts més del Mundial de Natació de Budapest.
El nedador madrileny del Club Esportiu Mediterrani, Alberto Lozano, ha acabat en 30è lloc en les sèries preliminars dels 100 metres papallona. D'altra banda, la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes, va empatar 10 gols contra Grècia.
Dijous 23 de juny comencem parlant d'hoquei patins. Demà el Palau pot segellar una nova temporada brillant revalidant el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Per fer-ho, té de nou el repte de guanyar a la pista del Telecable Gijón, primer classificat, recordem, a la Lliga Regular i finalista de la Lliga Europea, competició on van perdre la final precisament contra les Vallesanes. Un Palau que, després de guanyar la Supercopa i la Lliga Europea, com dèiem, vol tancar amb la Lliga una gran temporada en què ha arribat a totes les finals possibles, perdent només la de la Copa de la Reina contra el Manlleu. En parlàvem ahir a l'enjoc amb la jugadora del Palau, Mariona Colomeca, a falta d'aquest títol d'hoquei Lliga, feia un balanç molt positiu de la temporada.
Sabíem que anava a ser una temporada més difícil d'adaptació, del canvi d'entrenador, també incorporació de jugadores noves i algunes que havien marxat. Per tant, jo crec que el balanç general de tota la temporada però està sent molt bo. És això que et dic, no? Arribant a les finals de tot el que es pot competir a la màxima categoria, doncs només amb això ja es veu que alguna cosa bé s'ha fet.
Colomé reconeixia, això sí, el desgast de la temporada, ja aquestes alçades, no només físic, sinó també mental.
Ja es van notar en el pes de tots els partits i de totes les competicions. Al final, arribar a aquest punt de la temporada amb força i amb aquesta constància, ens ha anat també desgastant molt tots aquests partits que hem anat jugant, totes les competicions, i arribar aquí a l'última competició de totes a finals de juny, amb això que també deies abans, de la calor, també cansanci físic, emocionant al final, no? Tota aquesta càrrega de treball i d'emocions de la temporada, pues es comencen a notar, però bueno, volem competir per aquest últim títol.
Tornant al partit de demà, la jugadora vallesana deia que s'esperava un duel similar als quatre que havien disputat Gijón i Palau aquesta temporada, amb dues victòries per a cadascun. Les asturianes van endur els dos de la Lliga Regular i el Palau la final europea, com dèiem a l'inici, també el primer enfrontament d'aquesta eliminatòria final de l'hoquei Lliga dissabte passat. L'escoltem.
Tots quatre partits que hem jugat durant la temporada han sigut bastant semblants, no? Partits molt, molt disputats, molt competits, que al final s'ha acabat a favor d'un o altre, i nosaltres, pues, per sort vam aconseguir que en els dos que ens jugàvem un títol, diguéssim, aconseguíssim aquesta victòria. Però bé, nosaltres esperem un partit com els que hem vingut jugant, és molt difícil, molt, molt físic, tots al final tenim un nivell molt elevat, llavors anirem nosaltres això a jugar, com sabem, a plantejar el joc que tenim.
Demà, al dia de Sant Joan, a les 8 del vespre, Telecable Gijón, General i Hockey Club Palau de Plegamans. Primer match point per al Palau per ser de nou campió de l'hoquei Lliga Femenina. Si guanyen les asturianes, el tercer definitiu partit serà diumenge, també a Gijón, a 6:45 de la tarda. En bàsquet, ahir vam conèixer les primeres baixes de dos dels quatre equips catalans de la Lliga ACB. El Barça han anunciat que no seguiran els nord-americans Nigel Hayes-Davis, després d'una temporada que ha anat de més a menys, i Brandon Davis, que després de tres temporades del club blaugrana sembla que fitxarà per l'Olimpíada de Milà. Finalment, també es va acomiadar ahir a través de les xarxes socials l'australià Dante Exum, que, malgrat passar per sobre de Hayes en moltes fases de temporada, finalment, com dèiem, no seguirà el Barça. I a la penya, que tampoc comptarà la temporada, no podrà comptar la temporada que ve, amb l'ala pivot eslovac Vladimir Brodzianski, que va confirmar ahir el seu fitxatge pel Basaksehir Turk, que ha millorat l'oferta econòmica del joventut. Brodzianski, que no jugarà la temporada que ve al Palau Olímpic de Badalona, on aquest dissabte, per cert, tindrà lloc un gran esdeveniment multitudinari. El pavelló acollirà la segona edició de la Velada de l'Año, la jornada de boxa i música que organitza l'streamer Ibai Llanos, un acte que començarà a les 5 de la tarda amb el fotocall i l'arribada de més de 300 personalitats que passaran per la catifa vermella. Més detalls des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
A partir de les 7 de la tarda es donarà el tret de sortida als diferents combats que hi haurà. Els primers que pujaran al ring seran els youtubers Carola contra Spursito. Durant la tarda hi haurà actuacions musicals de Bizarrap, Rels B o Nicki Nicole. Però el combat més destacat serà el que enfrontarà l'streamer Alberto Redondo, conegut com a Mr. Jagger, i el cantant David Bustamante. Bustamante enviava aquest vídeo fa un parell de setmanes a través de les xarxes socials.
Aseguraros que la velada del año 2 va a ser todo un espectáculo que nos vamos a divertir muchísimo, os lo prometo. Y nada, mientras tanto, mientras llega ese día, voy a intentar desconectar un poco de boxeo. No se puede estar pensando constantemente en boxeo, ¿verdad?
En total seran 10 participants que pujaran al ring, tant en categoria masculina com femenina. Una edició que també es podrà seguir en directe a través del canal de Twitch de l'Ibai. S'espera que hi hagi una gran afluència de públic i possibles retencions a l'entrada del pavelló. I és que fa dies que les entrades per accedir a l'Olímpic es van esgotar.
Gràcies, Laia. Tornant al bàsquet, un parell de punts més. Us ho explicàvem en directe la renovació d'una de les peces clau, sinó la que més, de la gran temporada que ha fet aquest any l'ICG Força Lleida per arribar a la Final Four d'ascens a l'ACB després de quedar tercer a la Lliga Regular, a l'Eport. El veneçolà Michael Carrera seguirà la temporada que ve al conjunt lleidatà, malgrat tenir ofertes molt millors econòmicament. Ell mateix ho explicava així, emocionat.
El dinero no compra la lealtad, el dinero no compra la familia tampoco. Y esto es lo que estoy demostrando ahora. El Lleida se ha convertido en mi familia desde un principio. A mí me dieron una oportunidad que ni un club en Europa o en Latinoamérica me ha dado. Y esto lo agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón.
Carrera que seguirà el curs que ve el projecte del Força Lleida, encapçalat per Gerard Encuentra, el tècnic revelació de la temporada de l'Eport. Veurem si l'equip de la capital del Segrià pot repetir gesta i tornar a lluitar per l'ascens a la Lliga ACB. I a la Lliga Femenina, nou anunci, nova incorporació aquest matí del Cadí La Seu de cara a la temporada que ve, la de la jugadora internacional belga Elise Ramet, provinent del Mitre Castors Brain del seu país, amb qui ha jugat l'Eurocup aquesta passada temporada amb bons números. Serà la primera experiència fora de casa per a Ramet, que serà l'encarregada de dirigir des de la pista l'equip de Jordi Acero. Ens amplia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Elise Ramet és una base esquerrana de 171 centímetres d'alçada que viurà a la Seu d'Urgell la seva primera aventura professional fora de casa, després de disputar 10 temporades, amb només 23 anys, a la Top Division Women, la primera divisió belga. Una incorporació que Jordi Acero, entrenador del Cadí La Seu, valorava de la següent forma.
Per part de nivell de joc, estem contents perquè creiem que és una jugadora que ens aportarà ritme a nivell de direcció, una jugadora que físicament és potent, i que tant a nivell ofensiu, a nivell de direcció, com a nivell defensiu, tenim bones cames per apretar les jugadores rivals, i crec que ens aportarà molt en el perfil que estàvem buscant. Té bon tir de 3, també, i bueno, junt amb les seves ganes, com deia al principi, de créixer, crec que és una peça que s'encaixarà ràpid al nostre equip, al nostre joc.
En les darreres 4 temporades, Ramet ha disputat l'Eurocup Women i en l'última hi ha destacat numèricament amb el Mitre Castors Brain amb 8,1 punts, 3,5 rebots i 5 assistències per partit. A més, la jugadora ja ha comptat diversos cops amb la trucada de la selecció absoluta belga per tal de participar en els diversos compromisos internacionals. Amb ella ja són 7 les peces del Cadí La Seu 2022-2023. Ariadna Pujol, Laura Penya, Montse Brotons, Júlia Soler, Georgina Bahí, Paula Estrodmain i la mateixa Elise Ramet.
En futbol sala, dissabte el Barça té la primera oportunitat per proclamar-se campió de la Lliga de la primera divisió masculina a Mallorca. Per ser-ho, haurà de guanyar a la pista del Palma en el segon partit de la final, després de vèncer en el primer enfrontament al Palau per 4-2. Un dels golejadors del primer partit, l'ala brasiler Diego, apostava per mirar de tancar la final per endur-se el títol a Palma.
Tenemos dos oportunidades, no podemos desperdiciar ni una. Y tenemos que ir a ganar el partido, jugar para adelante y intentar hacer nuestro juego, ¿no? Intentar dominar el partido y seguramente ellos van a venir más fuerte, ¿no? Van a estudiar algo de este partido y están diante de la gente suya y nos van a poner más difícil aún de que hoy, pero estamos preparados. Nosotros estamos acostumbrados ya a jugar fuera de casa y vamos a por todo, ¿no? Ojalá podamos cerrar ahí y en Palma ya.
A la mateixa línia s'expressava el tècnic Jesús Velasco, tot i que també el tranquil·litza el fet que si perden tenen la segona opció d'aconseguir el títol a casa, al Palau.
Sabemos lo que nos espera allí, es un equipo muy complicado, pero ahora tenemos dos match point. Ellos solo tienen uno, ¿no? Entonces vamos a intentar, por supuesto, si es posible ganar allí. Sabemos que va a ser complicado, ellos es el partido más importante de la historia del club, jugándolo en casa, y sabemos que va a ser muy complicado, pero bueno, nosotros también sabemos que somos competitivos, estamos los partidos importantes los estamos haciendo bien desde el punto de vista de la competitividad, y allí es lo que vamos a necesitar sobre todo. A partir de ahí, pues sangre fría, un poco de lucidez y piernas.
Dissabte, 3:15 del vespre, Son Moix, Palma, Barça, segon partit de la final de la primera divisió masculina de futbol sala, amb avantatge pels blaugranes. Si calgués un tercer per desempatar, jugaria de nou al Palau Blaugrana dimarts de la setmana que ve. un parell de punts aquàtics més enllà del Mundial de Natació de Budapest. Abans d'acabar, aquest dissabte es disputa la 12a edició de la Duatló Mediterranean Race a Torredembarra. Ens ho explica els detalls des d'Ona la Torre, el Toni Cansino.
Aquest dissabte, 25 de juny, torna després de 2 anys aturats pel Covid, la 12a edició de la Mediterranean Race, una duatló de 10 quilòmetres corrent i 2 quilòmetres nedant. Tot passa pel passeig i la platja de Torredembarra. L'organització preveu la participació d'uns 100 atletes de nivell vinguts de diferents indrets del país. Sentim l'organitzador Jaume Serra.
Tenim ja gent que va apuntant del Fast Triathlon, del Flow Triathlon, del Club Esportiu Cerdanyola, del Club Triatló Sabadell, del Club Triatló Vallirana. També tenim del Monjiaco, de País Basc, també. Normalment també gent que ve de vacances a aquestes èpoques, doncs aprofita i s'apunta també a la triatló. També triatló de Saragossa, també m'han dit que vindran.
Sota la supervisió de la Federació Catalana de Triatló hi col·laboren l'Ajuntament de Torredembarra, els socorristes i la policia local marítima.
Gràcies, Toni. I aquest cap de setmana torna també la mítica travessia Tossols-Basilca, organitza el Club Natació Olot. Enguany aquesta prova celebra la 67a edició i tornarà a comptar amb nedadors destacats. Hi haurà 3 proves per fer i el club ha volgut potenciar la popularitat, ja ho direm, donant 2 opcions de prova als nedadors convencionals. Olot Televisió, Joan Manel Robles.
Diumenge, el Club Natació Olot durà a terme la 67a travessia Tossols-Basil. Enguany es durà a terme sense restriccions i es repeteix el format de fer-la al juny. Hi haurà les proves de 400 i 800 metres, pensades per a tothom, i la de 1.600 metres, que comptarà amb 2 destacats nedadors estatals i que van guanyar l'any passat, Guillem Pujol i Laura Rodríguez.
Apostar per la de llarga distància per tenir nedadors de primer nivell, però alhora apostar també per la popular, per la de 400 i per qui s'hi atreveixi, per la de 800, que no és difícil de fer, que s'hi pot apuntar qualsevol esportista, no, encara que no sigui federat, d'aquella persona soci que li agrada venir a nedar.
Una travessia que, més enllà de la competició, treballa any rere any perquè aquesta zona del Fluvià es tingui en compte. El club, però, demana una aposta més ferma per millorar aquest indret de la ciutat. A partir de 9:45 del matí es podrà gaudir de la xocolatada i serà a prop de les 11 quan s'iniciaran les diverses sortides d'una prova que s'allargarà fins al migdia. Fins al mateix dia la gent podrà fer inscripcions, sempre i quan quedin places disponibles.
Gràcies, Joan Manuel. Un total de 155 regatistes han participat en la regata de vela infantil Wine BA, Costa Brava Spring Cup, que s'ha fet des de dijous i fins diumenge de la setmana passada al Mar d'Empúries. Ha estat el test previ al Mundial d'Optimist que es farà en aquest Mar d'Empúries de l'11 al 21 de juny de l'any 2023, de l'any que ve. Ràdio L'Escala, Ivan García.
El Mar d'Empúries serà l'any vinent de l'11 al 21 de juny, escenari del Mundial d'Optimist de vela infantil amb més de 300 regatistes provinents de 65 països diferents. Després de 40 anys, el Mundial d'Optimist torna a Catalunya. L'organització ha volgut fer un assaig general organitzant la regata Wimba, que ha comptat amb més de 150 participants, amb equips mundialistes dels Estats Units, Argentina i Puerto Rico. Són declaracions de Pancho Pisunyer, director de la regata.
Doncs hem volgut fer un assaig general. Teníem una previsió de 75 participants, entre 70 i 90, però ens han superat amb escreix, n'hem tingut 150, 155 per ser exacte. La gent s'ha enterat que hi hauria un campionat del món i equips molt importants com poden ser els turcs, els americans, els alemans, a Puerto Rico, aprofitant que hi havia un campionat del món també aquesta d'aquí 15 dies a Turquia, i han vingut a navegar aquí per conèixer les aigües de la Costa Brava.
El guanyador ha estat Hillman Hackel, seguit de James Payne, amb 2 dels Estats Units. El tercer lloc ha estat per l'espanyol Hugo Rodríguez.
Tindrem un campionat del món l'any que ve, important. Esperem més de 60 països i més de 300 participants. I us asseguro jo que 300 nanos aquí, pel mig del càmping, circulant amb la platja, la duna, és un espectacle, un ambient sensacional.
Aquest esdeveniment ha servit, sens dubte, perquè els regatistes i els tècnics es vagin familiaritzant amb l'escenari de futures competicions internacionals.
Gràcies, Ivan. I un parell de punts més abans d'acabar. En natació, el Mundial de Natació de Budapest, l'equip espanyol de natació artística ocupa ara mateix el tercer lloc després de la fase preliminar de highlights del Mundial, d'aquest Mundial de Budapest. Al ritme del Thunderstack d'ACDC, el conjunt capitanejat per Mayuko Fujiki només ha cedit 3 dècimes respecte a la selecció d'Itàlia, que és la segona classificada, mentre que Ucraïna ha estat la millor, amb 94,23 punts. La final es disputarà dissabte a partir de les 3 del mig dia. Recordem, a la selecció estatal hi competeixen les catalanes Paula Ramírez, Berta Ferreres i Iris Tió, a més d'Abril Conesa i Mireia Hernández, Meritxell Mas, Emma García, a més de la Blanca Toledano i Cristina Arábula i Elisa Ozo Gina, ja ho direm. I un últim apunt, com dèiem, Ludovic Fàbregas jugarà al Veszprém a partir de la temporada 2023, la temporada que ve. Ho ha anunciat el club hongarès, el jugador del Barça, fins ara jugador pivot nord-català del Barça, que quan acabi el contracte amb el Barça el juny de 2023, per tant, jugarà a partir de la següent temporada amb el conjunt hongarès, que ho ha anunciat ja aquest mateix dijous. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català, tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i la Banda Municipal t'esperen a l'auditori amb el tercer moviment Mort o Retorn.
Abona-t'hi i viu cada moment de la nova temporada amb l'emoció dels millors concerts.
Entrades i abonaments a la venda a auditori.cat.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que estigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. De festes n'hi ha de tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però les tiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics. Per exemple, la nit del foc, la nit de la revetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
Sabies que...
A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 23 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 23 de juny, època esportivament parlant de fitxatges d'altes i baixes. El Barça, Espanyol i Girona, els tres equips catalans que competiran l'any que ve a la primera divisió masculina de futbol, ja treballen als despatxos des de fa dies per confeccionar les plantilles de la temporada que ve i també ho fan la resta d'equips de categories inferiors, com per exemple l'Olot, que ahir a la tarda anunciava que no comptava amb el seu Pichichi, màxim golejador de la tercera federació també la temporada passada, Sergi Arranz, amb 19 gols, que seguirà competint en aquesta ocasió vestint la samarreta d'un històric del futbol català com és la Unió Esportiva Sant Andreu, a tercera federació, amb l'objectiu de nou de lluitar per l'ascens. Avui en parlem amb ell, parlarem de futbol, però també d'hoquei patins, de futbol sala, de bàsquet, d'hoquei herba i molt més. Tot això l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Ara sí, abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què ara més pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
Aquesta tarda, Barça, Espanyol i Girona sabran el calendari de la Lliga de la temporada que ve.
A les 5 de la tarda tindrà lloc al Salón Luis Aragonès el sorteig del calendari de la primera i la segona divisió masculines, que aquest any s'avancen per la disputa del Mundial de Qatar, que tindrà lloc a l'hivern i començaran el cap de setmana del 12, 13 i 14 d'agost. La temporada 2022-2023 comptarà amb tres equips catalans a primera, el Barça, l'Espanyol i el Girona, i cap a segona només l'Andorra de Gerard Piqué.
Barça, Espanyol i Girona, que ja treballen per confeccionar, com explicàvem a l'inici, les plantilles de cara a la temporada que ve. L'equip blanquiol, recordem, ja ha fet oficials tres baixes, les de Diego López, David López i Didac Vilà, i la incorporació del nou tècnic, Diego Martínez, en substitució de Vicente Moreno i també del lateral català Brian Olivan. De moment, aquestes són les oficials. El Barça encara no ha tancat la renovació d'una de les seves perles, a Gavi, i mira d'encabir també un fitxatge estrella com el del pretès Robert Lewandowski. I al Girona veurem com revoluciona també la plantilla per ajustar-la a la nova categoria, a la primera divisió. Encara en futbol, l'Inter Escaldes d'Andorra vol seguir endavant a la Champions masculina.
L'equip andorrà rep demà el Vikingur islandès en la final de la ronda preliminar de la Champions masculina. El matx jugarà a 2:15 de la nit. En cas de victòria passaran a una nova fase on s'enfrontaran al Malmo suec.
Un històric enfrontament seria contra el Malmo, aquest de l'Inter Escaldes. En bàsquet, baixes confirmades al Barça i també a la penya.
Tres jugadors blaugranes es van acomiadar ahir del club a través de les seves xarxes socials. L'alè nord-americà Nigel Hayes-Davies, que ha anat de més a menys en la seva primera temporada al Barça, l'australià Dante Exum, que va arribar a mitja temporada, i el pivot també nord-americà Brandon Davis, que tot apunta que fitxarà per l'Olimpia de Milà. El Joventut, per la seva banda, no comptarà la temporada que ve amb l'ala pivot eslovac Vladi Brodzianski, que ha fitxat pel Başakşehir turc.
I el bàsquet Girona, que obrirà la setmana que ve el període de renovacions d'abonaments.
Després de l'històric ascens a la Lliga ACB, el club gironí engegarà la campanya de noves altes el 5 de juliol amb els preus segmentats per zones. Tots els detalls de la campanya es poden consultar al web del club.
I encara en bàsquet a la Lliga femenina, el Cadí Laseu ha presentat avui, ha anunciat avui una nova incorporació, la de la base Elise Ramet.
La internacional belga arriba a Laseu en la seva primera sortida de la Lliga del seu país per dirigir l'equip de Jordi Acero des de la pista. Ramet, tot i la seva joventut, té experiència ja a l'Eurocup femenina.
Un apunt d'última hora. El Futbol Club Barcelona perdrà la temporada que ve, la 23-24, el seu pivot de referència, el nord-català Ludovic Fàbregas, que ha signat, quan acabi contractant amb el Barça, el juny del 2023, del 23 al 25, de fet, amb el Vespre hongarès. Per tant, el pivot nord-català, que és el segon capità del Barça actualment i no hauria acceptat l'oferta de renovació del club blaugrana. En hoquei patins, demà al vespre, Sant Joan, al Palau, es pot endur l'hoquei Lliga femenina.
Les vallesanes juguen el seu segon segon partit de la final a la pista del Telecable Gijón amb l'avantatge d'haver guanyat el primer duel dissabte de la setmana passada a Terres Vallesanes. Si guanyen les asturianes, diumenge jugaria el tercer i definitiu partit també a Gijón.
L'hoquei Lliga Femenina, que és una de les poques competicions que encara hi ha en joc, també està en joc la Lliga de Futbol Sala, que dissabte pot guanyar el Barça.
Els blaugranes tenen el primer match point per revalidar el títol de la primera divisió masculina a Son Moix a la pista del Palma, després de guanyar dimarts el primer duel al Palau Blaugrana. Si calgués un tercer per desempatar, es disputaria dimarts de la setmana que ve de nou al Palau a la capital catalana.
El Mundial de Natació de Budapest en surt ahir, per sort, sense conseqüències, protagonitzat per l'exnedadora Andrea Fuentes i actualment seleccionadora d'Estats Units en natació artística.
La nord-americana Anita Álvarez es va desmaiar durant l'exercici de solo lliure i l'entrenadora catalana, quatre cops medallista olímpica, va haver de saltar i treure-la de la piscina per evitar que s'ofegués. Álvarez va ser setena just per darrere de la jove catalana Iris Tió. D'altra banda, l'equip espanyol de la modalitat de lliure, amb les catalanes Iris Tió, Paula Ramírez i Berta Ferreres del Calipolis i Txell Mas de les Franqueses, ha acabat en la quarta posició de les preliminars de la modalitat de lliure per equips.
I en la modalitat de Hilux del Mundial de Budapest, aquesta natació artística, el combinat espanyol ocupa el tercer lloc després de la fase preliminar, amb el ritme de Thunderstruck d'ACDC. El conjunt capitanejat per Mayuko Fujiki només ha cedit 3 dècimes respecte a la selecció d'Itàlia, que ha quedat segona, i mentre que Ucraïna ha estat la millor amb més de 3 punts més que Itàlia. Per últim, més enllà de la natació artística, un parell de punts més del Mundial de Natació de Budapest.
El nedador madrileny del Club Esportiu Mediterrani, Alberto Lozano, ha acabat en 30è lloc en les sèries preliminars dels 100 metres papallona. D'altra banda, la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes, va empatar a 10 gols contra Grècia. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous 23 de juny, Revetlla de Sant Joan. Comencem parlant de futbol. Girona encara està de ressaca pel doble ascens a primera que va viure el passat diumenge. Dilluns encara feien la rua de celebració conjunta els primers equips masculins de futbol i de bàsquet. Ara, però, els equips han de posar fil a l'agulla per confeccionar les noves plantilles. En el cas del Girona Club de Futbol, no trigarà en tornar la rutina a la vinya i ho farà amb l'absència de fins a 7 artífecs de l'ascens. Ens ho amplia des de Televisió de Girona el Joan Massaguer.
En menys de 3 setmanes, la plantilla del Girona tornarà a l'acció. La pretemporada donarà el tret de sortida un mes abans de l'inici de la Lliga, fixat el 12 d'agost, una data en la que diversos jugadors podran fer realitat el somni de jugar a primera, com un dels jugadors clau d'aquesta temporada, el renovat Arnau Martínez.
No, l'objectiu de la temporada que ve és estar primera amb el Girona, la veritat. Aquest era el meu objectiu.
Ara bé, no tots els protagonistes de l'ascens a primera trepitjaran la gespa de la vinya el proper 11 de juliol. Jairo i Juncà acaben contracte aquest mes de juny. Per altra banda, fins a 5 jugadors acaben sessió. Sarmiento, Bustos i Moreno tornaran al City, Lozano a l'Espanyol i Baena al Villarreal. En aquest darrer cas, hi ha la intenció d'intentar repetir la sessió del de Roquetes de Mar. El retorn a primera també ha suposat la renovació automàtica de Juanpe.
Gràcies, Joan. Seguirem com va confeccionar la plantilla al Girona per adaptar-la a la nova categoria. Primera, també al Barça i l'Espanyol, evidentment. Més futbol. Ahir vam saber que el màxim golejador del grup 5 de la Tercera Federació, Sergi Arranz, no seguiria a la Unió Esportiva Olot després de l'ascens a Segona Federació dels Garrotxins i fitxava per un altre històric del futbol català, com és la Unió Esportiva Sant Andreu, que vol tornar a lluitar per estar a les posicions capdavanteres de la categoria. Sergi Arranz, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Nou repte Sant Andreu, el Narcís Sala, com l'afrontes?
Bueno, doncs, primer de tot, amb molta il·lusió. És un club històric que porta molts anys intentant assolir l'objectiu de l'ascens i, bueno, crec que és un projecte molt bonic.
Ara et pregunto de nou per la temporada que ve, però pel que fa a la teva sortida de l'Olot, després de molts anys a la categoria, normalment amb equips de dalt, no et feia il·lusió també jugar a Segona Federació? És una decisió exclusivament del club?
Crec que en el seu dia, quan em van entrevistar contra el Vilassar de Mar, ja vaig donar la meva opinió i crec que no fa falta que ho torni a dir. Jugar a Segona Federació sí que pot semblar molt bonic, però també és molt bonic poder jugar amb el Sant Andreu i lluitar per coses importants.
des de fora, deixem que insisteixi, però com a mínim és estrany que, malgrat el canvi de categoria, un equip prescindeixi del seu màxim golejador i del màxim golejador també de la Lliga, amb més de, amb una mitjana de més de mig gol per partit.
Bueno, al final aquesta pregunta crec que no em correspon a mi. Ells ja saben el que jo penso i ja està. Ells van fer el comunicat que van fer, jo el respecto, els estic molt agraït als companys i a l'afició i res, tinc un record bonic de tot l'any que hem passat junts.
Mm. Tornant al Sant Andreu i al futur, suposo que l'objectiu, com la temporada passada amb l'Olot, és lluitar per l'ascens.
Sí, o sigui, jo tenia molt clar que volia un projecte guanyador en el qual almenys aspirar a coses importants, i crec que bueno, tant el president com el cos tècnic del Sant Andreu així m'han transmès, i des del minut que van haver-hi contactes doncs tenia clar que era el projecte que havia d'escollir.
Mm. I amb Xavi Molista a la banqueta, amb qui ja vas coincidir al Terrassa, no sé si has parlat ja sobre el teu paper en el nou projecte.
Aviam, Xavi Molís, a part de ser el meu entrenador, ha sigut excompany meu a l'Horta. Hem compartit diferents clubs, primer com a jugador i després com a entrenador. I és cert que tenim un gran tracte, però bueno, un cop ja... decideixo fitxar per al Sant Andreu, doncs ara ja és qüestió de posar-nos a treballar, intentar guanyar-me el lloc i ja està. I competir amb els meus companys, perquè al final, si hi ha competència, doncs els resultats segurament sortiran més fàcils.
De fet, vas marcar el gol que va eliminar el Sant Andreu a la primera eliminatòria de play-off, aquest play-off últim amb l'Olot. No sé si has parlat també amb el club d'això.
No. Bueno, ja, quan amb Xavi Molins abans del play-off ja vam estar parlant, després comentant que jugaríem un contra l'altre, i després del partit també vam intercanviar missatges i res més. Al final són coses que jo en aquell moment tenia que defensar els colors de l'Olot i ara sense dubte que ho faré molt del Sant Andreu.
Aquesta temporada has estat pitxitxi màxim golejador tercera, cosa que no havies aconseguit encara, malgrat que sempre has marcat molts gols i està a dalt de la classificació golejadora. Consideres que estàs en el teu millor moment individual o va per segons les circumstàncies que es van donar?
No. O sigui, jo al final és cert que els punts se'ns mira pels gols, però sempre portem altres coses també. I res, per exemple, l'any del Terrassa amb Xavi Molins, l'any del Covid, ens vam parar la lliga bastant d'hora i la veritat que portava una línia semblant a d'aquest any, per la qual jo no considero que ara estigui en un millor moment que abans, sinó que són dinàmiques diferents, són clubs diferents i moments diferents. I jo crec que ara en comença un de nou i al final hem de fer borrón i cuenta nueva, pensar ja en el dia 25 de juliol, que és quan comença la pretemporada, i arribar el millor possible per començar a agafar ritme i ja pensar ja en el primer partit de Lliga.
Mm. Acabo, et faig una pregunta així una mica més genèrica. Ets un jugador amb molta experiència a la categoria, aquesta tercera, de fet és nova, però la tercera sí que hi ha jugat amb diversos equips. No sé si t'atreveixes a fer algun pronòstic amb els candidats a lluitar per la part alta la temporada que ve, amb Badalona, Europa i Cerdanyola, recordem que van baixar, però també amb els de dalt del curs passat, diríem, Girona B, l'Hospi, Sant Andreu, el mateix Sant Andreu, el Sant Cristóbal...
Jo crec que aquest any és dels últims anys. Si no recordo malament, crec que l'any que el Llagostera ha pujat a categoria, que la Lliga era molt forta, crec que aquest any torna a ser molt dura. M'atreveixo a dir més que l'any passat. I al final, doncs, jo crec que hi haurà uns 7-8 equips que estaran a la part alta. Tots els que has dit tu, doncs, hi seran segurament. I res, a pensar en nosaltres, mirar partit a partit i res més. Que l'objectiu és recent, doncs segurament sí, però ara mateix crec que no és el primer objectiu que hem de marcar.
Mm. Ho seguirem, aquesta tercera federació, a partir de la temporada que ve. L'actual pitxitxi del grup 5 de tercera federació amb 19 gols, Sergi Arranz, que continuarà ficant la pilota dins la porteria rival la temporada que ve a la mateixa categoria, en aquest cas amb la Unió Esportiva Sant Andreu. Sergi, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort en el nou projecte, que vagi molt bé l'estiu.
Moltes gràcies igualment. Una abraçada.
Parlem ara de bàsquet. Ahir vam conèixer les primeres baixes a dos dels quatre equips catalans de la Lliga ACB. El Barça han anunciat que no seguiran els nord-americans Nigel Hayes-Davis, que després d'una temporada que ha anat de més a menys, i Brandon Davis, que després de tres temporades al club l'Orana sembla que fitxarà ara per l'Olimpia de Milà, per l'Armani. Finalment, també es va acomiadar ahir a través de les xarxes socials l'australià Dante Exum, que malgrat passar per sobre de Hayes en moltes fases de la temporada, finalment tampoc seguirà al Barça. I la penya, que tampoc podrà comptar la temporada que ve amb l'ala pivot eslovac Vladimir Brodzianski, que finalment va confirmar ahir el seu fitxatge pel Başakşehir turc, que ha millorat l'oferta econòmica del Joventut. I ahir us explicàvem també en directe la renovació, en aquest cas a l'Eport, d'una de les peces clau, si no la que més, de la gran temporada que ha fet aquest any l'ICG Força Lleida per arribar a la Final Four d'ascens a l'ACB, després de quedar tercers en aquesta lliga regular de l'Eport. És el veneçolà Michael Carrera, que seguirà la temporada que ve el conjunt lleidatà, malgrat tenir ofertes molt millors econòmicament. Ell mateix ho explicava emocionat.
El dinero no compra la lealtad, el dinero no compra la familia tampoco. Y esto es lo que estoy demostrando ahora. El Lleida se ha convertido en mi familia desde un principio. A mí me dieron una oportunidad que ni un club en Europa o en Latinoamérica me ha dado. Y esto lo agradezco muchísimo desde el fondo de mi corazón.
Carrera que seguirà el curs que ve el projecte del Força Lleida, encapçalat per Gerard Encuentra, el tècnic revelació de la temporada de l'Eport, que explicàvem l'altre dia que també havia renovat. Veurem si l'equip de la capital del Segrià pot repetir gesta i tornar a lluitar per l'ascens de l'ACB. I a la Lliga Femenina, nou anunci, nova incorporació del Cadí la Seu de cara a la temporada que ve, de la jugadora internacional belga Elise Ramet, provinent del Mitre Castors Brain, del seu país, amb qui ha jugat l'Eurocup aquesta passada temporada amb bons números. Serà la primera experiència fora de casa per a Ramet, que serà l'encarregada de dirigir des de la pista l'equip de Jordi Acero. Ens omplia des de Ràdio Seu Joan Ignasi Cervera.
23 anys i 1,77 d'alçada, prové del Castors Brain i compta amb una experiència de 10 anys a la Lliga de Bèlgica, els 6 últims a la màxima categoria. De fet, aquesta serà la seva primera temporada fora del seu país. Aquest és el tercer fitxatge del Cadí després de la confirmació de Júlia Soler, que havia estat cedida per l'Espart Girona, i del retorn de Georgina Bahí. Per tant, Ramet serà la primera cara nova de la temporada. Des del Cedis Bàsquet esperen que l'Elis Ramet ajudi a reforçar la direcció de joc juntament amb la renovació de Laura Penya. A més de Penya, també continuen del de darrera temporada la capitana Ariana Pujol, la pivot de Cosentaina Montse Bretons i l'aler letona Paulo Strotmane. Ara el club treballa per acabar de definir la posició de l'ei al joc interior per cobrir baixes com la d'Irati Acharri, que enguany ha estat l'MVP estatal de la Lliga Femenina i que ha fitxat per l'Uni Girona.
En hoquei patins, demà el Palau pot segellar una nova temporada brillant, revalidant el títol de l'hoquei Lliga Femenina. Per fer-ho, té de nou el repte de guanyar a la pista del Telecable Gijón, primer classificat a la Lliga Regular i finalista de la Lliga Europea, competició on van perdre la final precisament contra les Vallesanes, un Palau que, després de guanyar la Supercopa i la Lliga Europea, vol tancar amb la Lliga una gran temporada en què ha arribat a totes les finals possibles, perdent només la de la Copa de la Reina contra el Manlleu. En parlàvem i ara en joc amb la jugadora del Palau, Mariona Colomer, que, a falta d'aquest títol d'hoquei Lliga, feia un balanç molt positiu de la temporada.
Sabíem que anava a ser una temporada més difícil d'adaptació, del canvi d'entrenador, també incorporació de jugadores noves i algunes que havien marxat. Per tant, jo crec que el balanç general de tota la temporada per ara està sent molt bo. És això que et dic, no? Arribant a les finals de tot el que es pot competir a la màxima categoria, doncs només amb això ja es veu que alguna cosa bé s'ha fet.
Colomer, que reconeixia el desgast de la temporada ja a aquestes alçades, no només físic, sinó també mental.
Ja es van notant el pes de tots els partits i de totes les competicions. Al final, arribar a aquest punt de la temporada amb força i amb aquesta constància, ens ha anat també desgastant molt tots aquests partits que hem anat jugant, totes les competicions, i arribar aquí a l'última competició de totes a finals de juny, amb això que també deies abans, de la calor, també cansanci físic, emocionant al final, no? Tota aquesta càrrega de treball i d'emocions de la temporada, doncs es comencen a notar, però bueno, volem competir per aquest últim títol.
Tornant al partit de demà, la jugadora vallesana deia que s'esperava un duel similar als quatre que havien disputat Gijón i Palau aquesta temporada, amb dues victòries per a cadascun. Les asturianes es van endur els dos de la Lliga regular i el Palau, la final europea, recordem, i també el primer enfrontament d'aquesta eliminatòria final de l'hoquei Lliga dissabte passat, en aquest cas a Terres Vallesanes. Després, demà, volíem dir, Sant Joan, a les 8 del vespre, Telecalbe Gijón, General i Hoquei Club Palau de Plegamans. Primer match point per al Palau, que per ser de nou campió d'aquesta hoquei Lliga femenina. Si guanyen les asturianes, el tercer definitiu partit seria diumenge, també a Gijón, a 6:45 de la tarda. Més coses, el campionat d'Espanya de trial fa aturada a Camprodon aquest cap de setmana, on es disputarà la segona prova de la competició. S'esperen una 80 de pilots i el diumenge serà el torn de la categoria TR1, on hi haurà els pilots del nivell. Adam Raga arriba com a líder després d'imposar-se a La Corunya. Televisió del Ripollès, Judit Curós.
Els amants de les motos podran gaudir d'un trial de categoria aquest cap de setmana. Els millors pilots de la disciplina fan una aturada a Camprodon per disputar el Campionat d'Espanya. Serà la tercera carrera després que les dues primeres es desenvolupessin a La Corunya el passat mes d'abril. La competició es dividirà en dos dies i el diumenge serà el torn dels pilots d'alt nivell. En parla Salvador Planella, vicepresident del Motoclub Olot, entitat organitzadora de la prova.
Mira, aquí tindrem doncs, els pilots top, que són els tres primers, que hi ha l'Adam Raga, que tenim l'Adam Raga, tenim el Jaime Busto i el Gabriel Marcelí, que són tres pilots top, entre ells, no? I moltes hi haurà el Jeroni Fajardo, el Casales, tots aquests pilots, els germans Gelabert, tots aquests pilots que estan tots davant del campionat.
La sortida es farà des de l'hotel Puigfrancó, a Font-rubí, i la prova es desenvoluparà per la zona del Noassar Park. Es tracta d'una zona de fàcil accés. És per això que des de l'organització esperen un gran nombre de visitants. Caldrà estar atents de la meteorologia, que podria ser un factor clau de cara a la classificació.
Gràcies, Judit. Tot a punt perquè Lleida rebi a més de 1.000 gimnastes. El Barris Nord acollirà l'estatal de gimnàstica artística al llarg d'aquesta setmana, sent un dels grans esdeveniments esportius de l'any a la capital del Segrià. Més detalls de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Des d'aquest dijous i fins diumenge, el Barris Nord de Lleida acollirà el Nacional Base de Gimnàstica Artística Femenina amb un nom propi de l'esport lleidatà, com ho és l'Àngela Mora, com a protagonista. Recordem que la jove de Maials amb síndrome de Down va trencar barreres participant al desembre en uns campionats estatals que es van disputar a Pamplona. Centrant-nos en aquest nacional que se celebrarà a Lleida, la directora tècnica del Club Gimnàstic FEDAC Lleida, l'organitzador d'aquest esdeveniment, Maribel Montcasí, en explicava més detalls.
Sí, i a més fa molts anys que Catalunya no organitzava un esdeveniment així, un campionat nacional de gimnàstica artística. Participaran des dels 6 anys fins als 18. I estarà dividit per diferents categories de base, o sigui, base 1, base 2, base 3, i aniran pujant fins a base 8.
La mateixa Montcasí no amagava que els nervis a dia d'avui estan a flor de pell, conscients que el club s'hi ha abocat de ple en l'organització i que caldrà estar al cas de molts factors.
Bueno, la veritat és que molt nerviosa i molta feina, però molta il·lusió. Llavors, avui quan parlàvem amb la de comunicació de la Federació Espanyola, li deia, dic, la veritat és que li he posat molta il·lusió, no? I si la fas amb il·lusió i amb ganes, bueno, pues esperem que, a l'agrat de tothom, suposo que no podrà estar, però bueno, l'important és que la gent disfruti i s'ho passi bé i que disfruti de la gimnàstica.
Pel que fa a la participació catalana, estarà integrada per més de 300 esportistes, de les quals 38 són de Lleida, dels clubs FEDAC, unes 20, i del Gimnàstic Lleida, unes 18. Les més de 1.000 gimnastes vindran acompanyades de més de 130 entrenadors i tècniques i, evidentment, famílies.
Gràcies, Sergi. I un últim punt abans d'acabar. Just en una setmana comença a Terrassa i també jugarà a la localitat neerlandesa d'Amstelven el Mundial Femení de Hockey, d'Hockey Herba. En més detalls de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Només queden 8 dies per al debut de la selecció espanyola en el Mundial de Hockey Femení Terrassa 2022. Gigi Oliva, Marta Segú i Clara Icart seran la representació garenca després de que Júlia Estrapató quedés fora d'aquesta llista, però hi serà com a reserva. Recordem que la selecció espanyola, l'equip d'Adrián Loc, debutarà el divendres, dia 1 de juliol, davant Canadà, a 9:45 del vespre. Escoltem a les jugadores agarenques, en primer lloc, a Gigi Oliva.
Tothom entrena per guanyar. Sí que és veritat que al final doncs vols una medalla i aquest és l'objectiu. Bueno, però sí, jo sempre n'hi ha una mica, no? Perquè sempre es va jugar aquí, es va fer un una medalla històrica i a sobre és insuperable, o sigui, no pots treure més que un or olímpic realment, però sobretot motivació, perquè estar a casa envoltada de la teva, doncs, de la nostra gent i en aquest estadi, que és algo, és espectacular.
Escoltem també a Clara Icart, jugadora de la selecció espanyola.
Tothom té com molt bon record, lògicament, per la medalla d'or d'aquella de Barcelona 92, i sí que la gent té ganes com de tornar a viure aquesta experiència. Al final, si no m'equivoco, des de Barcelona 92 no s'ha jugat cap mundial ni res així tan important aquí, i poder-ho tornar a disfrutar a la ciutat, crec que tothom té aquestes ganes.
I una altra de les jugadores que també forma part de la llista és Marta Segú.
Sabem quina situació és, sabem que hi ha equips molt potents, però també és veritat que estem preparades per tot i crec que tenim un equip preparat per poder guanyar qualsevol. I ja et dic, ho prenem com una oportunitat perquè venim amb les millors condicions.
Recordem que Julia Strapato, la quarta agarenca, doncs hi serà com a reserva i només podria entrar a la convocatòria en el cas de que hi hagi alguna lesió. Com dèiem, proper divendres comença també la Festa Major de Terrassa, doncs també començarà aquest Mundial de Hockey Terrassa 2022. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you.
Fins aquí l'enjoc d'aquest dijous 23 de juny amb regust a divendres, mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, del control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem dilluns, bona revetlla a tothom. Fins llavors, gaudiu com sempre de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com fer una bona amanida? Amb l'arribada de la calor, ens fa més mandra cuinar i el cos ens demana plats més frescos i lleugers. Comença la temporada bona de les amanides. El que cal tenir clar és que una amanida no és una mica d'enciam embossat, pastanaga ratllada, tomàquet i ceba. Cal anar més enllà i omplir el plat amb verdura de fulla verda, greixos saludables, proteïna, vitamines i minerals. Heu de fer combinacions del màxim de colors possibles i variades perquè cada dia siguin diferents, apetitoses i nutritives. A mi m'agrada recomanar de fer amanides seguint grups d'aliments i posant com a mínim un de cada grup perquè siguin completes, fer plats únics i no falti de res. Fulla verda o hortalisses. Espinacs baby, enciam full de roure, rúcula, escarola, endívia, canonges, coll llombarda, api, remolatxa, pastanaga ratllada, rabanets, germinats, bolets variats saltejats o laminats en cru, com el xampinyó. També podeu posar fruites que ja trobareu al mercat, com nespres, cireres, maduixes, nabius, gers, mango, nectarina, pinya, préssec o, acabar les últimes, taronges, peres i pomes. Segon grup, greixos saludables. Fruits secs torrats, llavors variades, olives amb pinyol, tipus aragó o arbequina o albocat. Tercer grup, la proteïna. Formatge tendre o fresc de cabra, barat, seitons, sardines, musclos o escopinyes en conserva, pop planxa, bacallà esqueixat, salmó fumat, encenalls de pernil o de gall dindi, tires o daus de pollastre planxa, ou dur o truita. Per amanir, olis vegetals sense refinar, com l'oli d'oliva verge, oli de sèsam, oli de lli o oli de coco. També vinagre de poma, que és menys àcid que el de vi, o llimona o suc de cítrics. Sal, sal d'herbes o salsa de soja. Herbes aromàtiques o espècies. Alfàbrega, menta, romaní, mostassa, julivert, curri, cúrcuma, gingebre, Finalment, també podeu fer vinagretes casolanes o salses saludables com la del iogurt. I l'últim grup trobem els hidrats de carboni complexes: arròs integral, quinoa, fejol, bulgur, mill, patata, moniato o llegum cuit. Us dono algunes idees que triomfen. Espinacs baby amb germinats d'alfals, formatge fresc de cabra o feta, taronja i pipes de carbassa i quinoa. Segona amanida, patata, poma fuji o la més àcida que trobeu al mercat, aranyons vermells secs, enciam full de roure, nous, pernil ibèric i alvocat. Tercera opció, patata, olives negres, ceba marinada, coll llombarda barat i maionesa casolana. I per últim, amanida de cigrons, amb ceba, tomàquet, fulles de menta i pipes variades, amanides amb oli, sal, pebre i llimona.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Retencions importants, sobretot la tarda d'avui dijous amb motiu de la Revetlla de Sant Joan, especialment en el que fa al tronc central de la P7, és on tenim detectat que es poden produir congestions més importants.
És la subdirectora del Servei Català de Trànsit, Lourdes Puigbarraca, alertant des de la xarxa de les importants retencions que s'esperen aquesta tarda en la primera fase de l'operació sortida de Sant Joan, especialment a l'AP7. Davant la sortida de 450.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, Interior ha desplegat un important dispositiu amb 4.500 Mossos d'Esquadra fent controls de trànsit i d'alcoholèmia, que és un 30% més que l'any passat. També hi haurà restriccions als camions a l'AP7, tant aquesta tarda com diumenge, i s'habilitaran 100 quilòmetres de carrils adicionals per evitar la congestió de la via, que es preveu així tot molt probable. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 23 de juny de 2022. Sant Joan arriba amb restriccions a molts municipis per evitar el